Bon dia. El 50% de les famílies que tenen Càritas Garrotxa quedaran descobertes amb l'entrada en vigor del nou model de targeta moneder.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquest és el drama. Per tant, a més, hi ha una solució. A veure, nosaltres hem parlat amb l'administració d'aquí i més propera, tipus doncs, la Teia, parlant en plata, i gerent del consorci, directora, amb l'Ajuntament de la ciutat, i tothom diu, traurem els diners perquè no podem deixar 400 famílies o 500 famílies a l'estacada, de cop i volta. Perquè estem parlant de producte bàsic i estem parlant d'una necessitat que és com respirar. Tothom té dret a menjar.
Acabeu d'escoltar el president de Càritas Garrotxa, Carles Ullent, declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. El nou sistema només cobrirà les necessitats del 12% d'atesos. Aquest nou format, que entrarà en vigor el gener del 2024, donarà diners en lloc de productes en espècies com fins ara. Des de l'entitat garrotxina demanen, però, una major inversió a les administracions que hauran de doblar el pressupost que destinen als col·lectius més vulnerables. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 25 de setembre de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Un dels processats pel segrest d'Olot, Sebastià Comas, diu que hi ha una persona involucrada que encara no ha entrat a la presó. Ho ha assegurat en una entrevista al diari Ara, publicada aquest mateix diumenge. A les Planes d'Hostoles, el municipi ha recuperat la tradició amb la Fira del Joc. Al llarg del cap de setmana, jovent i famílies del poble, però també de fora, s'han trobat per jugar al carrer, com s'havia fet sempre. Des del consistori, asseguren que aquest acte està totalment consolidat al territori. La tercera temporada del Centre Cultural dels Catòlics donarà el tret de sortida aquest proper mes d'octubre. El Teatre Amateur en seguirà sent el protagonista, però aquest any incorporaran dues novetats, la remodelació del Teatre Pere Serrat i la unió amb Rapsòdia, veus literàries. En esports, el Club Patinatge Artístic Olot s'acomiada a familiars i amics amb un entrenament obert al pavelló d'esports. Les patinadores ja estan volant camí a Colòmbia aquest mateix migdia. En futbol, la Unió Esportiva Olot supera un examen complicat. L'equip de Pedro Lera va derrotar la Grama amb una rematada a córner de Vigues a l'inici del partit i gol a porteria buida de Marco Gil ja al final. A l'última jugada, Kilian de penal va fer el 2-1. Els olotins ja són tercers a la classificació amb 7 punts de 9 possibles. I a Primera Catalana, el Bos de Tosca deixa escapar 3 punts contra el Manlleu. Els garrotxins s'estrenen a casa amb derrota per culpa d'un gol d'Aitor Cárdenas al minut 64. El seu tècnic, Àlex Ferrés, ha acabat expulsat per protestar.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pere Aragonès acusa el Partit Popular d'escopir odi contra Catalunya amb la manifestació contra l'amnistia. El president de la Generalitat diu, segons l'acte del PP a Madrid, que és un missatge de venjança cap a Catalunya que dona més raons perquè més catalans s'assumin a la causa independentista. Macrojudici a 28 ultres que van agredir manifestants el 9 d'octubre de 2017 a València. S'enfronten a penes d'entre 3 i 11 anys de presó i es preveu que hi pugui haver un acord entre les parts per evitar que s'acabi celebrant el judici. Precisament els jutjats, el jutge del cas Rubiales comença a interrogar els testimonis. El jutge instructor de l'Audiència Nacional s'interroga aquesta setmana familiars de Jennifer Hermoso i càrrecs de la Federació Espanyola de Futbol sobre el petó forçat i possibles coaccions posteriors a la jugadora. L'assegurança dels gossos queda en l'aire i encara no serà obligatòria. La llei del benestar animal entra en vigor aquest divendres, però alguns aspectes importants queden pendents d'un reglament que encara no s'ha fet. A l'àmbit internacional, França retira l'ambaixador del Níger i suspèn la cooperació militar amb el país. Macron certifica el final de la Francefric i un concepte geopolític històric que plasmava la influència de París a les antigues colònies africanes. I mor l'últim padrí de la màfia, Matteo Messina, als 61 anys. El van detenir el gener després de 30 anys de viure en la clandestinitat, perseguit pels assassinats dels jutges Falcone i Borsellino l'any 1992, entre molts altres crims. Aquest dilluns, a l'apartat meteorològic, esperem un cel ben blau en general, amb excepcions molt localitzades en forma d'alguns núvols baixos matinals en punts del litoral o l'est de la Catalunya central. A la tarda creixeran algunes nuvolades de calor en punts de muntanya sense cap conseqüència. La temperatura continuarà en línia ascendent. A primera hora ha pujat lleugerament a l'interior. Continuarà fent fresca, però una mica menys que ahir, diumenge. Les màximes pujaran una mica també a l'interior. La costa i el prelitoral es mantindran. Es poden arribar als 30 graus per ponent i entre els 26 i 28 graus en molts punts a l'interior. De cares a demà, aquest dimarts, es mantindrà un temps estable en general, però s'acostarà un petit solc d'aire fred que ens permetrà veure més núvols durant la segona part del dia. De moment no es preveu precipitació. La temperatura diurna serà semblant o lleugerament més alta que la d'aquest dilluns.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns, 25 de setembre de 2023, a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant del 50% de les famílies que tenen Càritas Garrotxa que quedaran descobertes amb l'entrada en vigor del nou model de targeta Moneder. El nou sistema només cobrirà les necessitats del 12% dels atesos. Aquest nou format, que entrarà en vigor a partir del gener del 2024, donarà diners al lloc de productes en espècies com fins ara. Des de l'entitat garrotxina demanen, però, una major inversió a les administracions que hauran de doblar el pressupost que destinen als col·lectius més vulnerables. Ens dona més detalls, l'Aniol Puigvert.
Actualment a la Garrotxa hi ha un miler de famílies que són usuàries del centre de distribució d'aliments de Càritas Garrotxa. Des d'abans de la pandèmia, la Unió Europea, que aporta el 60% de les donacions en forma d'espècies, ha impulsat un nou projecte anomenat Targeta Moneder. Aquest canvi de model es basa en que les famílies, en comptes de rebre l'ajuda en espècies, ho faran diners. Ho explica el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller.
Aquest diner, per unes directrius estrictes, s'ha de repartir mitjançant unes targetes Moneder que tenen el mateix valor quantitatiu, però a l'hora de comprar doncs, no tindrà la mateixa capacitat d'adquisició del producte, perquè doncs, no és igual comprar al major que comprar doncs, en un supermercat el detall i cadascú individualment.
Amb aquest nou canvi de format, des de Càritas Garrotxa han calculat que del miler de famílies que es troben en aquesta situació a la comarca només en podran atendre un 12%. Tot i això, amb l'ajuda econòmica de les administracions locals, com ajuntaments, empreses o altres, podrien arribar a cobrir el 40% de les famílies. Això suposa que prop del 50% no podria rebre aquesta ajuda.
El Consorci d'Acció Social aporta cap a uns 100.000 euros, doncs la previsió del gener del 2024 és que no ha de portar 200.000. I això és una quantitat molt que no sabem si pot. Els ajuntaments d'aquí a la comarca poden. Per tant, estem trucant a les portes superiors, als pisos superiors, Diputació, Generalitat de Catalunya, o posem més diners en aquest cistell o no podrem atendre aquesta gent.
Segons Càritas Garrotxa, des de les diferents administracions i entitats de la ciutat afirmen que no deixaran a cap família sense menjar.
Aquest és el drama. Per tant, a més hi ha una solució. A veure, nosaltres hem parlat amb l'administració d'aquí, més propera, tipus doncs, la Teia, parlant en plata, i gerent del consorci, directora, amb l'Ajuntament de la ciutat, i tothom diu, traurem els diners perquè no podem deixar 400 famílies o 500 famílies a l'estacada, de cop i volta. Perquè estem parlant de producte bàsic i estem parlant d'una necessitat que és com respirar. Tothom té dret a menjar.
El nou model de targeta de Moneder conviurà amb el repartiment de menjar que hi ha ara actualment. Serà a partir del gener del 2024 quan començarà a entrar en vigor el format d'ajudes monetàries.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Un dels processats pel segrest d'Olot, Sebastià Comas, diu que hi ha una persona involucrada que encara no ha entrat a la presó. Ho ha assegurat així en una entrevista al diari Ara, publicada aquest mateix diumenge. Comas, conegut com Iñaki i que va alliberar la farmacèutica després de 492 dies de captiveri, assegura que l'individu acabarà caient, tot i que de moment no desvetlla el seu nom, Joel Tallant.
Ara fa 30 anys, Maria Àngels Feliu estava reclosa en un zulú de Sant Pere, de Torelló. Qui la custodiava era Sebastià Comas, conegut com Iñaki. En una entrevista que aquest diumenge publica el diari Ara, diu que ha guardat silenci per respecte a la seva mare. Ara, però, que la seva mare ha mort, no descarta confessar. Comas explica que un dia el seu amic li va demanar la furgoneta per fer una mudança. Fa alguns viatges a Olot. Al cap d'uns dies el citen a la casa de Sant Pere de Torelló i allà, al veure que al maleter d'un cotxe hi havia una dona, se n'adona de que es troba davant del segrest d'una persona. Iñaki explica que es va veure incapaç de tirar enrere per por a represàlies i cuida la víctima fins que l'allibera el 30 de març en una benzinera de Lliçà de Dalt. Ara fa 14 anys que va sortir de la presó. Des de llavors diu que viu en un clima de llibertat oprimida per la traïció del que considerava el seu amic.
Sí, una llibertat, però una llibertat no és total, una llibertat una mica oprimida, oprimida en el sentit que, esclar, aquell em va traicionar, no ha entrat, no ha tingut la dignitat de venir-me a preguntar això, com estàs preguntant tu, Carla, com ha anat, com estàs. Havíem fumat porros junts a casa seu, ho havia acompanyat a treballar i, bueno, vull dir que hi havia una confiança perquè, ja et dic, per deixar-li les claus de cotxe hi ha d'haver una amistat ferma.
Quan Coma surt de permís en presó preventiva, torna a trobar-se amb el seu amic.
Sortia de prevenció, sí, esperant el judici. Bueno, va ser un saludo, no de rancúnia, no, va ser un saludo encara de que es mantenia aquella amistat. I vaig dir, mira, tu no has entrat, has escapat prou bé. Però bueno, li vaig dir, hòstia, la que m'ha fet l'ullastre, tu, amic, l'ullastre, de xivetar, han de quedar tal. Tranquil, que jo me'l carrego, que el mato, tio.
Però la relació ha empitjorat en els darrers temps. Durant l'entrevista, com es tira del llenguatge no verbal per explicar que cada cop que veu aquesta persona que encara no ha entrat a la presó, l'amenaça. Amb el dit polze apuntant a terra, com es pretén dir-li que algun dia caurà. Tot canvia quan l'altre s'hi torna a assenyalar-li que li tallarà el coll. Aquí és quan decideix fer-ho públic.
Aquest no sabia de quan dispararia. Ell s'ha pensat que algun dia cantaria. No, jo no he cantat encara el seu nom. Però li feia així. I un dia que havia una exposició de motos aquí, una concentració, ell anava amb la dona, que anava a la concentració de motos, i jo anava amb la meva moto cap allà. També li faig així. A la que parco la moto, ell anava darrere la moto i em fa així. Dic, ara sí que ja està, ara sí que vaig per tu. Em fa així, t'ho juro, aquest gest. I aquest ja ha llepat.
En l'entrevista que publica el diari Ara i que signa la periodista Carla Torró, Sebastià Comas diu que, en cas de que li passi alguna cosa, ha deixat una carta escrita al seu germà i a dos amics seus, donant el nom d'aquesta persona i explicant tot el relat. Pel segrest d'Olot van complir condemna 5 persones. Tots ja són fora de la presó.
Fora de la Garrotxa del Ripollès parlem de matèria de mobilitat perquè les empreses de transport demanen a les administracions que apliquin polítiques fermes i donin incentius perquè les companyies del sector facin el salt cap a la transició energètica. Afirmen que la voluntat hi és, però no ho poden fer sols. Guido Singerotti.
Així com el sector del cotxe està fent passos de gegant en favor de la transició energètica i hi ha moltes oportunitats per tenir utilitaris híbrids o elèctrics, les empreses de busos i camions tenen més dificultats. Es pot fer una aposta, però ha de ser ferma i hi ha pocs incentius. Àlex Gilabert és director gerent de Teisa.
Tampoc estan havent-hi polítiques, diguéssim, públiques doncs, que incentivin això. Hi ha tots els famosos fons Next Generation, però s'han quedat absolutament curts i per dir alguna manera, doncs no, tot el que estem fent ho estem fent amb inversions pròpies, però sense massa recolzament.
En el cas dels vehicles de gran tonatge hi ha opcions més enllà de l'elèctric i les empreses tampoc acaben de tenir clar per on han de tirar i quin camí els és més convenient agafar.
No està clara la tecnologia, és a dir, tothom té clar en el món dels cotxes doncs, que hi ha l'elèctric o l'híbrid, però en el món dels autocars o dels camions doncs, hi ha l'elèctric, l'híbrid, hi ha el biogàs, hi ha també l'hidrogen, no? Que també entra en el món dels cotxes. Cada empresa té una estratègia diferent. Nosaltres ho tenim molt clar i és que sí que volem, diguéssim, fer aquesta transició energètica en els vehicles. De fet, jo diria que som força pioners i vam, almenys al nostre territori, i ja ho portàvem una mica a l'ADN, que veníem d'autobusos elèctrics fa 100 anys.
Sumat a això, els vehicles que actualment hi ha al mercat no acostumen a tenir una autonomia que superi els 300 quilòmetres, sent això un gran hàndicap que tira enrere moltes companyies del sector.
En matèria cultural, a la Garrotxa, les Planes d'Hostola recupera la tradició amb la Fira del Joc. Al llarg del cap de setmana, jovent i famílies del poble, però també de fora, s'han trobat per jugar al carrer, com s'havia fet sempre. Des del consistori asseguren que aquest acte està totalment consolidat al territori i celebren que el el joc continuï sent una activitat per aglutinar i cohesionar. Qui va anar a la Fira del Joc aquest cap de setmana a Les Planes és el nostre company, Pere Ubach.
Aquest cap de setmana a Les Planes d'Hostoles ha celebrat la Fira del Joc i Productes de la Terra, una celebració que s'emmarca dins el programa de la Festa de la Santa Espina i que té per objectiu reunir els sectors més joves del poble al carrer. Segons la dinamitzadora cultural de Les Planes d'Hostoles, Laia Juez, motivar el jovent i moure'l és més fàcil del que sembla.
Els més petits no és gens difícil. Poder sonar aquest públic adolescent i juvenil el que a vegades està pues, no, més enganxat a les pantalles, però realment el joc es prefereix el joc físic i relacional que no pas aquest joc més individual o més aïllat. Vull dir que quan els joves han vingut a la Fira del Joc sempre han repetit.
La Fira del Joc de les Planes d'Hostoles se celebra al llarg de dissabte i diumenge per diversificar l'oferta. Juez assegura que aquesta és la clau de l'èxit d'aquesta fira. En el programa d'enguany hi havia bitlles, ponis o tallers creatius, a part d'altres jocs de taula i de rol.
Els jocs de taula, per exemple, doncs, o els jocs de rol o d'altres activitats, no? Els jocs de construcció com el cable, no? O el campionat de Catan, doncs funciona molt bé. I anys enrere, aquest any no ho hem pogut oferir, però per exemple els jocs de robòtica, no? Les noves tecnologies vinculades al joc també és un altre dels filons que també volem explorar.
La Fira del Joc de les Planes d'Hostoles va iniciar-se fa més de 20 anys. Amb el temps ha evolucionat, però ho ha fet perquè des del consistori l'han volgut potenciar donant-li nom propi. Juez explica que, amb alguna variació, els jocs i l'essència és la mateixa de sempre.
I al teatre, la tercera temporada al Centre Cultural dels Catòlics donarà el tret de sortida aquest proper mes d'octubre. El Teatre Amateur en seguirà sent el protagonista, però aquest any incorporen dues grans novetats, la remodelació del Teatre Pere Serrat i la unió amb Rapsòdia, Veus Literàries, Sílvia Martí.
El Centre Cultural dels Catòlics ja té a punt la programació d'aquesta temporada, en la qual el Teatre Amateur en torna a ser el gran protagonista. Enguany incorporen alguna novetat. La més visible és la reforma del Teatre Pere Serrat. L'objectiu d'aquest any és continuar portant grups amb un nivell més elevat, però mantenint el preu de les entrades. De moment, la programació està confirmada fins al mes de desembre i l'obra Improchef de la companyia inestable Seretana serà l'encarregada de donar el tret de sortida el dia 8 d'octubre. El 15 d'octubre serà el torn de l'obra I ara què fem, de la companyia Sol Solet. El 12 de novembre, Estrès, de la companyia Massa Teatre. I acabarà el 3 de desembre amb la plaça del Diamant, amb la companyia El Triangle, que comptarà també amb música en directe. Una altra de les novetats destacades serà la xerrada a càrrec de Miquel Torrent sobre els Pastorets d'Olot. Ho explica Ferran Vallespir, membre de la secció dramàtica del Centre Cultural Els Catòlics d'Olot.
Ha fet un treball de recerca, perquè és un home entusiasta de fer recerca, sobre l'origen dels Pastorets d'Olot. Ell ha averiguat d'on va treure el Molins i el Rubió totes les idees per fer aquests pastorets. Són uns pastorets que són dels més antics de Catalunya, però ell va buscar la inspiració en pastorets una mica més antics.
Aquest any també presenten una altra novetat, i és que comptaran amb la unió de Rapsòdia Veus Literàries, per a que cada mes hi hagi una proposta diferent d'art al teatre. Ho explica Santi Jou, responsable de la secció dramàtica del Centre Cultural Catòlics d'Olot.
Cada dijous de cada mes, a les 8 del vespre, a la sala Pere Serrat del Centre Catòlic. I aquí també intervindrà música, intervindrà cant, intervindrà ball, intervindrà pintura.
La temporada aquest any s'iniciarà a l'octubre i s'allargarà fins al mes de juny. Les entrades es poden trobar a la pàgina d'Olot Cultura.
L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva, en aquest cas comencem posant-nos als patins per parlar del Club Patinatge Artístic Olot, que s'acomiada de familiars i amics amb un entrenament obert al pavelló d'esports. Les patinadores posen rumb aquest dilluns al migdia d'aquí pocs minuts per agafar un avió cap a Colòmbia. El gran objectiu és fer un bon paper al Mundial que se celebrarà aquest dissabte, ens informa Guillem Guardiola.
Les 24 patinadores del grup de Showgram del Club Patinatge Artístic Olot han posat la pell de gallina aquest diumenge als familiars i amics que no s'han volgut perdre l'última exhibició abans que enfilin el camí cap al Mundial de Colòmbia. El club ha obert el darrer entrenament abans d'agafar l'avió als pares, mares, familiars i amics de les patinadores. La sessió ha servit per donar-los escalf i ànims després de setmanes i setmanes intentant recuperar les bones sensacions perdudes al Campionat d'Espanya. L'exigència d'Esther Fàbrega i Ricard Planiol, sumada a la incorporació d'una figura clau, la psicòloga esportiva Georgina Sagrista, els ha servit per marxar a Amèrica del Sud més preparades que mai. Tot i alguna caiguda durant l'exhibició d'aquest diumenge, les patinadores s'han acomiadat amb bones sensacions. La jornada no ha acabat aquí perquè el club ha organitzat un dinar de germanor per demostrar la unió entre les patinadores, els entrenadors i la junta directiva. Les patinadores han rebut fins i tot un regal molt especial en forma d'un pastís personalitzat per elles. El Club Patinatge Artístic Olot, doncs, que inicia el trajecte per coronar-se campiones del món després de setmanes molt intenses. El club es desplaça aquest dilluns al matí cap a Barcelona, on agafaran un avió cap a Colòmbia.
Doncs estarem ben pendents de l'actuació i de la participació del Club Patinatge Artístic Olot en aquest Mundial de Colòmbia, recordin, aquest mateix dissabte. I ara parlem de futbol i amb bones notícies, perquè la Unió Esportiva Olot ha superat un examen complicat aquest diumenge. L'equip de Pedro Dolera va derrotar la Grama amb una rematada de córner de Vigues al principi del partit i un gol a porteria buida de Marco Gil ja al final. A l'última jugada, l'ex-Olot, Kilian, de penal va fer el 2-1. Els olotins són tercers a la classificació amb 100 punts de 9 possibles. David Planella.
El partit contra la Grama, un rival que pot ser directe a la lluita per l'ascens, era un examen de principi de curs, d'aquells que serveixen per veure en quin punt estàs per començar, i l'Olot va anar per feina. És veritat que el partit va començar amb un ensurt a l'àrea de batalla. Kilian va robar la cartera a la defensa local i va posar una pilota a prop de la línia de gol on no va arribar per molt poc Peris, però de seguida el domini va ser local. Va ser gràcies a un gol d'estratègia a la sortida d'un corna al minut 10. Pedro va fer la centrada, Ayala la va prolongar, Uri la va rematar i enmig d'un bosc de cames, Vigues la va acabar d'empènyer al fons de la xarxa per fer l'1-0. Avançar-se en el marcador va ser clau perquè el partit no va ser gens fàcil. Prova d'això és que l'Olot no el va poder sentenciar fins al temps afegit, quan va desviar bé un corner de la Grama en què havia pujat a rematar el porter i el contraatac i a porteria buida, Marco Gil va fer el 2-0. Va ser anecdòtic el 2-1, que al cap de 3 minuts va fer Kilian després d'un penal per mans de Bernils. El tècnic Pedro Dolera en reconeix que podien haver jugat millor, però dona molt de valor als 3 punts.
Hem pintat menys, eh? Vull dir, hem anat per feina i avui guanyem. Això és així d'increïble, però aquests 3 punts són or i valen també. Vull dir, no s'ha recordat a ningú la jornada 28 que aquell dia, que el follón aquell, que el públic, que el penal, que l'últim minut, la mà... Vull dir, ningú... Solament els he dit que han competit molt bé, que era molt difícil a partir d'avui, perquè, torno a dir, la Grama es trobava molt còmoda amb aquest format de partit i hem sabut treure-ho endavant. 3 punts d'ofici, tal qual.
L'Olot va estar millor sense pilota que amb pilota, va pressionar com tocava, va dificultar el joc de la Grama i es va defensar amb solvència. Tant és així que no va concedir ni un sol xut a la porteria de batalla. El porter no va haver d'intervenir ni una sola vegada i només va veure com sortien a fora un parell de xuts del rival. Dolera aplaudeix el treball defensiu de l'equip i com es va comportar en els moments més calents d'un partit que va acabar amb enfrontaments verbals i algun objecte llançat entre la banqueta visitant i alguns espectadors del darrere.
La veritat és que em fa molta ràbia el gol, molta, moltíssima, perquè, torno a dir, el treball no era per encaixar aquest gol, però l'equip està molt bé, no està concedint res. Jo he parat amb el Kai, sempre li pregunto, intervencions de batalla, xuts a porta, 0. 0. Vull dir, ha hagut una bola que va ser per davant i un xut que creuat, que... però batalla no ha parat ni una, amb la qual estem parlant de la Grama, un candidat a fer el playoff i un equip de primer nivell de tercera divisió. Això parla molt bé del meu equip. Vull dir, s'estan deixant l'ànima, concentrats, convençuts... El dia que trobem una mica d'aire i pim-pam-pum-pam, la cosa pintarà molt bé.
Amb la victòria contra la Grama per 2-1, l'Olot va arribar als 7 punts i es va enfilar a la tercera posició de la classificació, només per darrere de l'Hospitalet i el Tona, els únics que han fet el 9-9. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, els olotins visitaran el difícil camp del Sant Cristòbal, un equip que encara no ha puntuat i que se situa a la cua de la taula.
I també en futbol, en aquest cas en futbol territorial, la primera catalana, el Bos de Tosca, va deixar escapar 3 punts contra el Manlleu. Els garrotxins es van estrenar a casa amb derrota per culpa d'un gol d'Aitor Cárdenas al minut 64. El seu tècnic, Àlex Ferrés, va acabar expulsat per protestar. El Bos de Tosca no va saber aprofitar el suport de l'afició i va perdre en el primer partit a casa del curs, una assignatura pendent la temporada passada.
Les bones sensacions del Bos de Tosca al camp del Can Givert s'han esvaït aquest dissabte amb una dolorosa derrota per la mínima a casa contra el Manlleu. Els garrotxins no han fet un mal partit, de fet han tingut el control de la bola bona part de la primera meitat. El Manlleu feia molt de mal amb bones internades per la banda esquerra que la defensa i Sergi Gravalosa, amb molta seguretat, per cert, han pogut reduir. El cert és que el Bos de Tosca ha gaudit de les seves ocasions, Marc Conca ha sigut un dels més actius i Pol Serra ha estat a punt de marcar en una polèmica jugada on l'àrbitre no ha volgut assenyalar penal. Amb tot, el Bos de Tosca ha sortit a la represa amb clares intencions d'avançar-se, però qui ho ha fet, per mala fortuna dels garrotxins, ha sigut el Manlleu. Una centrada enverinada d'Aitor Cárdenas s'ha colat a la porteria de Gravalosa en una jugada desafortunada. Abans del gol, el Manlleu s'havia quedat amb 10 jugadors per l'expulsió del porter Ivan González, però fins i tot amb avantatge numèric, els groguencs no han pogut evitar la diana dels usonencs. El tècnic dels locals, Àlex Ferrés, ha lamentat no haver aprofitat l'expulsió del Manlleu.
A vegades sembla mentida, però jo crec que amb un jugador menys inclús han jugat millor. I bueno, al final no hem sabut trobar l'espai per poder fer el gol.
Després del gol, el tècnic dels garrotxins, Àlex Ferrés, ha introduït canvis per donar més ritme, però no hi ha hagut sort. L'entrenador ha sigut expulsat per doble amonestació per protestar abans que s'acabés el maig.
Més que res em sap greu perquè, bueno, per al moment, no? Perquè sembla que vol una mica de protagonisme, que es para un altre cop al joc, però bueno, la feina la podem continuar fent igual i ja dic, soc un cos tècnic i podem continuar fent el mateix.
El Bosc de Tosca jugarà el tercer partit de Lliga, la primera catalana, al camp del Montcada aquest dissabte.
Doncs amb esport tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 25 de setembre de 2023 i d'aquí uns minuts tornem amb esport amb el tercer temps de David Planella amb l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra, a la Garrotxa. Els dos serveis informatius tornem a partir de les 3 amb més informació, els butlletins horaris i, com sempre, minut a minut a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.